Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Avui és dimarts, és 14 de juny del 2022. Estem fent tertúlia al matí a Ràdio Estel amb la Jèssica Mouzo, amb el Joan Serra i amb el Sergi de Maia. Aquest matí, quan hem començat el programa, us explicàvem que hi ha obert aquesta investigació a Andorra, aquesta branca andorrana del que es coneix com a Operació Catalunya. A veure, la situació a aquesta hora vindria a ser que Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro tenen 15 dies per buscar-se un advocat. Si no es busquen un advocat, Andorra els designarà un advocat d'ofici perquè els porti la seva causa, bàsicament perquè la jutgessa que instrueix aquesta investigació a Andorra ha decidit investigar-los, allò que abans se'n deia imputar-los, i vam canviar-ho per investigar-los, doncs ha decidit investigar-los per la seva participació en aquesta branca andorrana de l'Operació Catalunya. Bàsicament, al darrere hi ha acusacions de coaccions, de xantatges, de fer pública o de fer arribar a les autoritats, en aquest cas nord-americanes, informació falsa sobre la banca privada d'Andorra, i la jutgessa el que està investigant és si aquestes maniobres el que buscaven era intentar aconseguir per vies que no pertoquen, com queden clar pel seu nom, xantatge o coacció, informació sobre comptes bancaris que poguessin tenir la família Pujol a Andorra, però també l'Oriol Junqueras o també l'Artur Mas, per exemple, entre d'altres. Aquesta querella va tirar endavant perquè la va impulsar d'una banda l'Institut de Drets Humans d'Andorra i de l'altra l'Associació Drets, radicada d'advocats, radicada aquí a Catalunya. Un dels advocats d'aquesta associació és en Sergi Blázquez. Senyor Blázquez, com esteu? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estàveu convençuts que tirarien endavant una querella que implicava aquesta petició, diguem-ne, d'investigar directament l'expresident del govern espanyol i dos dels seus exministres?
Bé, quan vam iniciar tota aquesta història, que ja va ser l'any 2017, nosaltres estàvem convençuts, doncs, que això havia de tirar endavant. I més si l'acció era en un estat diferent de l'espanyol, com és l'estat en Andorra. Per tant, nosaltres teníem la base jurídica de que això havia de tirar endavant. Si el jutge no tenia cap connotació política, doncs havia moltes possibilitats de que això tirés endavant. I, de fet, així ja anant, primer amb l'admissió de la querella, després amb l'admissió de les ampliacions de la querella, i fins al dia d'avui, no, que ja ens trobem que la jutge d'Andorrana ha demanat les comissions rogatòries per citar a declarar, doncs, a tots aquests personatges imputats, avui investigats.
L'expresident i els exministres, un cop siguin notificats aquí a Espanya a través d'aquesta comissió rogatòria, seran notificats d'aquest procediment i que se'ls consideri investigats en aquesta causa, tenen obligació d'anar a Andorra a declarar, o encara que fos per videoconferència, per entendre'ns, de participar d'aquest procés legal?
Sí, home, clar que tenen. No? Tenen tota l'obligació del món d'anar. Una altra cosa és que puguin parlar amb les autoritats judicials andorranes i potser no fa falta el desplaçament per declarar físicament en persona, però es pot fer via telemàtica. I, per tant, sí.
És a dir, vostè no descarta l'escenari en el qual Rajoy no doni explicacions a la jutgessa andorrana?
Bueno, està obligat. Una altra cosa és que es consideri pròfug de la justícia andorrana, que és un estat sobirà de la, europeu, i per tant, si ell es vol posar en situació de pròfug i no atendre les indicacions judicials, s'haurà d'atendre les conseqüències, perquè sí que hi ha un tractat d'extradició vigent entre l'estat andorrà i l'estat espanyol.
Què enteneu que va fer Mariano Rajoy?
Bueno, això és una trama. Això és una trama que, com bé explicàveu, forma part de tota l'Operació Catalunya. I aquí hi ha diferents personatges i cadascú té la seva activitat amb un objectiu molt clar, que era intentar aconseguir comptes corrents de líders polítics catalans que estaven implicats amb el procés. Sí. Volien desacreditar com fos a la família Pujol, especialment el president Pujol, el president Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras, per desactivar i posar l'ombra de corrupció davant de tots els líders independentistes. I això com ho fan? Es pensen que tenen comptes a Andorra, els hi demanen amb amenaces al Germán Cierco, els propietaris, i el Joan Miquel Pau, el CEO, els hi demanen que els donin aquesta informació amb amenaces de que els hi tancaran
el
banc.
El senyor Cierco i el senyor Miquel eren els que estaven al capdavant de la banca privada d'Andorra, de la BPA,
sí,
que és un banc que va acabar tancant.
Sí, uns són els propietaris, són dos germans, la família Cierco, són els propietaris, sí, i els màxim accionistes, i el senyor Miquel és el CEO, el director ja general, amb qui s'entrevisten amb ells, i ja els hi diuen, doneu-me aquesta informació, o sigui, aquesta informació no existeix, no la tenim, no tenen comptes, i a més hi ha un secret bancari que no vam donar. Automàticament ja l'amenaça, doncs, si no, us tanquem el banc. Tot això ho fan a través de policies interposats, policies agregats de policies de l'ambaixada espanyola a Andorra, ho fan després a Madrid, els citen a Madrid, els hi tornen a dir a Madrid que s'estan jugant la viabilitat del grup bancari, de l'EPA d'Andorra i del Banco de Madrid, que és la filial que tenen a Madrid.
Sí, sí, que va acabar tancant.
Exacte, ells no s'ha deixat. Però, clar, és el que dèiem, aquests policies no poden tancar un banc. Per tancar un banc necessita algú per sobre, necessita polítics, necessita gent del govern. I és aquí on intervé el senyor Mariano Rajoy, intervé el ministre de l'Interior, exministre de l'Interior, el Jorge Fernández Díaz, el ministre d'Hisenda, en Montoro, i el secretari d'Estat d'Interior. És aquí on, a nivell polític, es fan les gestions perquè s'acabi tancant el banc. I ho fan amb enganys i amb falsedats públiques i amb falsedats de documents públics per enganyar els Estats Units, aquest organisme bancari del FICEM.
Per assenyalar la banca privada d'Andorra, en aquest cas.
Per assenyalar dient que traficaven, que hi havia blanqueig de diners, de drogues, d'armes, etc. I a l'FBI, doncs, amb una informació que li arriba de l'Estat espanyol, doncs actua ràpidament.
Clar, aquesta és la informació, això és el que hi haurà damunt de la taula de la jutgessa andorrana, que ha decidit tirar-ho endavant i que ha decidit que el cita. Una part d'aquestes informacions, com a mínim des del punt de vista de l'opinió pública, s'han anat coneixent vinculades a un personatge com és l'excomissari Villarejo. A vostès, que el nom de Villarejo estigui per aquí al mig, entenc que els beneficia o els perjudica?
No, ni es beneficia ni es perjudica, perquè nosaltres ho vam iniciar tot això molt abans que sortís a la llum pública el senyor Villarejo. Nosaltres parlem de fets, i parlem de proves, i parlem de declaracions que han fet doncs, els actors implicats, com el senyor Cierco o el senyor Miquel, que per cert s'ha tirat 2 anys en presó preventiva per aquest fet.
Però teniu alguna prova que acrediti, per exemple, aquestes amenaces al senyor Cierco, més enllà del testimoni del senyor... És a dir, aquestes amenaces al senyor Cierco, públicament, se sap que ells ho han denunciat, d'una banda, i per això parlava ara de Villarejo, que en el seu dia va sortir Villarejo confirmant que això havia estat així. Però què més hi ha, diguem-ne, per sustentar-ho, això?
No, això ho haurà de decidir la jutge d'Andorrana. Nosaltres posem aquesta denúncia, de fet és una querella el que vam posar, i expliquem una sèrie d'indicis i de fets, i aportem proves dels testimonis que, a més a més, estan explicats en seu judicial. I els resultats, tots els sabem, van tancar els bancs.
Sí, això és evident.
Van tancar els bancs, i després aquest organisme nord-americà va dir que no havia res i va retirar la sospita de que es traficava i que havia blanqueig de diners, ho van retirar. Per tant, els fets són junts. Ara començarem la fase d'instrucció amb les declaracions dels imputats i veurem què és el que diuen i quins reconeixements fan.
Estem parlant d'uns moments que políticament eren molt delicats, estem parlant d'uns moments en què jo recordo un viatge del president Rajoy i del ministre Cristóbal Montoro a Andorra, és a dir, va ser un moment en el qual es van recuperar també els contactes polítics entre els dos executius que feia molt temps que estaven bloquejats o que estaven aturats. Tenint en compte la dimensió política clara i brutal que té un cas com aquest, confia en que s'arribi fins al final i s'aclareixi tot. No dic que a Rajoy li acabi passant res, dic que en general, diguem-ne, que sapiguem clarament què és el que va passar en aquells dies.
Serà difícil, perquè, com diem, aquí hi ha clavegueres de l'Estat, hi ha implicat les altres esferes de l'Estat espanyol, un president del govern, ministres, secretaris d'Estat, els serveis secrets estan també implicats. Tot això era per una trama contra Catalunya i el moviment sobiranista. Per tant, és un escàndol majúscul. El que passa que no s'està jutjant a Espanya, s'està jutjant a Andorra. Perdó. I els andorrans, ells també, a banda de tot això que estan dient, ells també han dit, escolta, aquí ha vingut uns agents estrangers, ha vingut una policia estrangera, ens ha amenaçat, ens ha extorsionat, ens han fet tancar dos bancs sense cap motiu, per tant, han conculcat la nostra sobirania. I, per tant, ells també volen unes responsabilitats del que ha passat. Aquest és el motiu de per què la querella és conjunta entre l'Institut de Drets Humans d'Andorra i l'Associació de Juristes Drets.
En Sergi Blázquez és advocat d'aquesta associació de juristes drets. Senyor Blázquez, n'anirem parlant. Em sembla que tot just ara comença un camí que serà llarg a Andorra.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Estem parlant d'un cas que aquesta magistrada, Stephanie García, si no recordo malament,